El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida seguim aquí el suplement. Abans, però, recordar aquesta hora a les 10 les notícies més destacades. Hi ha almenys un mort i 5 ferits a Ucraïna per bombardejos russos. Han estat a la regió de Kiev. Mentrestant, a l'est del país, a la ciutat de Lviv, les autoritats investiguen com un atac terrorista també diverses explosions que han causat almenys un mort i desenes de ferits en una botiga. D'aquí 2 dies, recordem, farà 4 anys que va començar la guerra. També hi ha hagut 17 morts i desenes de ferits a l'Afganistan, en aquest cas per diversos atacs que el Pakistan ha llançat aquesta nit. El govern talibà de Kabul ha denunciat bombardejos aeris contra cases i escoles en una província que fa frontera amb el país veí, amb qui ha firmat un fràgil alto al foc. El Pakistan justifica que l'ofensiva militar anava dirigida contra campaments i amagatalls de terroristes com a resposta, diu, a diversos atemptats suïcides comesos fa poc contra Islamabad, un d'ells amb 40 morts els últims dies. I avui, Dia Europeu de la Igualtat Salarial, també destaquem que a la Unió Europea la bretxa salarial de gènere és del 13% per tercer any consecutiu. Això significa que per cada euro que guanya un home, una dona n'obté 0,87, una xifra que equival a una diferència d'aproximadament un mes i mig de salari a l'any. Així doncs, a partir del 15 de novembre, les dones de la Unió Europea treballen de franc fins a final d'any, fins al 31 de desembre. Es mantenen, per tant, els obstacles per reduir aquesta diferència. Moltes dones treballen en sectors on els sous són més baixos i també els és difícil accedir a càrrecs directius. I en esports, el Barça de bàsquet queda fora de la final de la Copa després de perdre la semifinal contra el Baskonia de 3 punts, 67-70, amb només 9 punts anotats en l'últim quart. En futbol, el Barça pot tornar a ser líder de la Lliga avui gràcies a la derrota ahir del Madrid al camp de l'Osasuna per 2-1, amb 2 gols que van necessitar la revisió del VAR. Avui a 4:15, Barça-Llevant. Derrota també ahir de l'Espanyol 4-2 al camp de l'Atlètic de Madrid en la 8ª jornada seguida sense guanyar de l'equip blanc i blau.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10:02.
Tinc una estratègia sense esquerdes, un discurs que commourà el jurat. Aquests casos mai se'm resisteixen. Tu fes-me cas. Quedaràs en llibertat, però aquelles paraules tan boniques...
A ritme de la Ludwig van, ara al suplement un home que s'ha fet un tip de pronunciar discursos per commoure el jurat. Fa 23 anys que el seu armari hi deu guardar unes quantes togues. Les ha fet servir per defensar Jordi Cuixart al judici del procés, la família d'Helena Jubany, encausats pel tsunami democràtic, o més recentment també l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, implicat en la trama Koldo. Advocat per herència familiar, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya entre el 2015 i el 2017, i a les estones lliures, si és que en té, també novel·lista. Acaba de publicar Els jardins de la Nora amb l'editorial Univers, una història que ens trasllada a la Girona de l'època franquista a través dels ulls d'una nena austríaca. Avui al suplement, a aquesta hora, el Benet Salellas. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Com estem?
Bé, molt bé.
Com a novel·lista avui, en qualitat de novel·lista de totes aquestes carpetes que tens. D'on treus el temps, Benet?
Bueno, intento ser molt disciplinat i sobretot que la feina, a la part més professional, no se'ns cruspeixi tot el temps. I igual com intento reservar sempre una part per la qüestió familiar i de cures, doncs m'agrada tenir un espai per mi, i l'espai per mi darrerament l'he dedicat bastant a escriure, que és una afició, diguem-ne, una necessitat que he tingut de sempre.
Qui és la Nora?
La Nora és la mare d'un amic meu. De fet, jo aquesta història la conec arran de que me l'expliqui, doncs, un amic, i és una nena austríaca que arriba a Girona en un en una mena de comboi que es va organitzar als, a finals dels 40, en què van venir molts infants austríacs a l'estat espanyol en una mena de rentat de cara d'aquests que feia Franco de tant en tant, i eren estades temporals, i en el cas de la Nora de la novel·la, doncs va ser una estada que es va convertir en definitiva, perquè la família amb qui estava a Girona doncs la va adoptar. I per tant, doncs, el llibre dels Jardins de la Nora ens expliquen com aquesta Nora arriba a Girona i com creix en aquesta ciutat dels anys 50, 60. No?
I s'hi queda, no? La promesa era que tornaria, ella és de les poques que es queda aquí.
Efectivament, és, almenys de les de Girona, és l'única que es queda, i allà doncs, bueno, creix i acaba formant una família a Girona, i avui doncs, els seus fills i nets doncs, viuen a aquesta ciutat.
I els jardins?
Els jardins és un espai físic i segurament simbòlic també de la pròpia Nora. Són uns jardins que en l'actualitat es diuen els jardins del doctor Figueres, que és el nom del pare, diguem-ne, adoptiu de la Nora. I és un lloc on hi havia hagut una casa d'estiueig de la família Figueres, als afores de Girona. I crec que és un lloc molt estimat per la Nora, i que, bé, acaba desapareixent. I d'alguna manera el llibre explica aquesta decisió controvertida d'aquesta desaparició de la casa d'estiueig i d'aquests jardins que acaben d'alguna manera passant dels Figueres a la ciutat.
Uns jardins que tu proposes d'alguna manera que estiguin als jardins de la Nora. Si vols traslladar aquesta proposta a l'alcalde, ho tens fàcil, tu?
Sí, veig que has anat directe al final de la història. Sí, sí, és fàcil, és fàcil. El que passa que es tracta d'alguna manera de... Bueno, el llibre no és només la història de la Nora, sinó que és també la història de la ciutat.
I de la Girona franquista.
Efectivament. Llavors van dialogant, i en aquest diàleg, doncs, al final del llibre proposa una solució.
Mm. Suposo que t'ha acompanyat també aquesta Girona franquista, malgrat que... Quin any vas néixer, tu?
El 77.
El 77, just amb el dictador acabat de morir pràcticament, però tot allò encara respirava, no?
Sí, de fet... Jo crec que és una mica un dels motius pels que acabo desenvolupant aquesta història. Tenia ganes també de fer sortir doncs, que existeix, no? Al final, una Girona que dona suport a Franco, la família Figueres, que acull a la Nora. Doncs el doctor Figueres és membre de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Confraria de Manaies, és a dir, del que són les grans institucions, no?, socioreligioses de la ciutat. I bueno, jo tenia ganes de parlar-ne també d'aquesta quotidianitat de la Girona franquista, perquè és la base també de moltes de les coses que han seguit després.
Amb quin objectiu acollien aquests nens i nenes austríacs aquestes famílies? Bé, perquè això... realment tenien el desig de tenir més fills, o perquè necessitaven d'alguna manera ajuda a casa? Aquests... O per netejar la seva consciència?
És a dir, clar, aquests nanos realment són infants amb necessitats econòmiques, essencialment, i de salut, en alguns casos. Estem parlant de l'any 49, i per tant, doncs, en la postguerra, no, austríaca, i per tant, en una situació molt complicada a Viena. I per tant, el que fa Càritas és d'alguna manera, acollir aquests infants que tenen aquesta necessitat en famílies, generalment famílies que són del règim, i que, per tant, jo crec que es combinen aquí moltes coses, no? Gent que probablement ho fa amb la millor de les intencions, i altra gent que potser ho fa una mica més per quedar bé. Però vaig tenir l'oportunitat d'estar a Viena i de conèixer algunes d'aquestes nenes d'Àustria, que encara viuen allà, i hi ha històries precioses de vincles familiars, no?, entre aquestes... o que avui són àvies, no?, aquestes àvies vieneses i les seves famílies respectives catalanes. No? No és el cas de la Nora, però, diguem-ne, hi van haver històries molt boniques, també.
Continues vivint a Girona, tu?
Sí.
No deus poder fer dues passes sense que t'aturi algú. Us deu passar els dos germans, això.
Bueno,
qui
passa...
està més sol·licitat, ara?
Jo crec que l'alcalde, no? Hauríem de dir això. Jo crec que... A més, hi ha un fenomen molt, molt divertit, que és que la gent ens confon, que jo crec que físicament no ens assemblem tant, però...
Et diuen Lluc, o et diuen alcalde.
Lluc, alcalde,
alcalde.
I llavors la gent et fa competicions i comentaris i crítiques, i llavors, bueno...
Llavors el segueixes la corrent o el desmenteixes?
No,
sempre?
Jo ho desmenteixo sempre.
D'acord.
No tinc cap interès a fer d'alcalde. No, no, gens.
L'etapa política està apartada?
Bueno, jo he fet política sempre, tota la vida, i per tant jo crec que forma part de la meva personalitat i de la meva manera de viure. La política institucional, si vols dir-ne així, doncs ara mateix no està en el meu dia a dia.
Tots dos sou fills del Sebastià Salellas, el coneixien com l'advocat dels pobres, d'alguna manera, no? Com et va marcar aquesta figura paterna, que vau perdre molt aviat, també per exercir el teu ofici amb tant d'èxit i amb tants casos tan diferents?
Bueno, m'ha marcat, clar, de moltes maneres. Jo vaig poder-hi treballar encara amb ell 5 anys i, per tant, vaig aprendre moltes coses de l'ofici, no?, des d'una perspectiva, si vols, més tècnica o de mestre, no?, en el que és una professió que té un aspecte que és molt això d'ofici, no?, d'aprendre a partir d'algú que te n'ensenya, no? Hi ha, evidentment, tot un esquema de valors, de manera d'entendre la professió, d'ètica, en practicar-la i, bueno, també és evident que treballar amb ell i després seguir treballant o seguint el seu despatx, doncs m'ha permès enllaçar i estirar molts dels temes que ell habitualment doncs també havia abordat, no? Diguem-ne, quan ell mor, doncs jo vaig a la presó i segueixo amb tota la gent que ell té a la presó. Per als advocats que ens dediquem al penal, per exemple, la presó és un àmbit importantíssim, no? Però sí que hem intentat, tant jo com la resta de gent del despatx, seguir imprimint d'alguna manera la mateixa mirada que ell tenia, molt de... doncs això, d'una perspectiva de justícia social, una perspectiva, bueno, sobretot d'exercir la professió amb una determinada ètica concreta.
Tu no només has defensat els pobres, per això.
No, jo he defensat... Bueno, i m'agrada pensar que puc defensar gent de tot tipus, defenso gent de tot tipus. El que passa que sí que és veritat, no?, que, bé, que al final els advocats també generem com una mena d'imatge, cada un de nosaltres, i llavors ens atraus moltes vegades a una determinada gent o una altra, no? Però jo porto casos de tot tipus i hi ha una faceta com més pública, més coneguda, però evidentment hi ha tota una feina que no es veu.
I la mare? Perquè la veu perdre molt joves, també.
Efectivament.
A què es dedicava la mare?
La mare era infermera al Santa Caterina, a l'hospital, i jo crec que, bueno, hem heredat també un sistema de valors d'ella molt, molt clar, i sobretot una voluntat de transmetre'ns una manera de ser molt, molt persistents, molt tossuts, no?, d'intentar ser molt, molt resistents en tot.
I el fet de quedar-vos orfes tan aviat, quants anys us porteu amb el Lluc?
7.
7 anys. Us va marcar a nivell de relació de germans, també? Us va unir una mica,
sí,
més?
Sí, clar, va canviar molt el paradigma, no? Bueno, va canviar molt la nostra relació, jo crec, perquè, a més, a mi, com a germà gran, d'alguna manera em vaig quedar com a cap de família, si pots, sí, dir-ho, sí, així. En Lluc era... En Lluc, doncs, havia de tenir 21 anys, no?, quan ens van faltar els pares, i jo crec que sí, vam fer molta, molta pinya, i la nostra relació ha sigut molt diferent des de llavors.
I la militància política, d'alguna manera, creus que el Lluc va anar remolc teu, en aquest sentit, per una qüestió d'edat, dic, també?
No voldria, diguem-ne, desmereixer-la en aquest sentit, perquè a més no seria veritat, perquè a més jo crec que hi ha matisos entre les nostres trajectòries polítiques. Ell sempre, en Lluc sempre va militar molt en l'espai de l'esquerra independentista orgànica, diguem-ne, del CPC, etc. I jo vaig iniciar potser en espais més dels moviments socials, de la solidaritat internacional, de la lluita per l'habitatge, etc. No? Llavors finalment vam confluir en la mateixa organització, però no, jo crec que veníem una mica d'espais diferents.
Repassàvem algunes dels casos, algunes de les carpetes que estàs pilotant. Com vas explicar a casa que t'havien proposat encarregar-te de la defensa de Santos Cerdán?
Doncs així és, no?
Hi ha molta literatura al voltant d'aquesta proposta.
Sí,
es van dir moltes coses.
Sí, i realment, clar, des de la perspectiva dels advocats, potser de vegades costa una mica d'entendre, però nosaltres diàriament estem assumint encàrrecs professionals. Alguns, diguem-ne, poden ser més o menys mediàtics, d'altres poden ser més o menys truculents, no? Diguem-ne, o tenir altres contradiccions o altres dificultats, però això és el que nosaltres fem. Jo treballo d'això, per tant, assumir un cas, bueno, perquè sabia que em comportaria, doncs, haver d'estar a Madrid en algunes ocasions i, per tant, doncs, ho havia de parlar amb la meva companya i necessitava també un cert acord, no, amb això, però no em sembla tampoc, almenys en el moment de proposar-se, una cosa tan especial.
Molta gent, però, en aquell moment es va preguntar com podia ser que un exdiputat de la CUP, que havia fet tanta bandera de criticar la corrupció de Convergència, potser en aquell moment, acabés defensant un presumpte corrupte socialista en aquest cas. Presumpte.
Bueno, jo... A veure...
Ho dic perquè no. A veure, van sortir veus de la CUP que van criticar molt que fossis l'escollit.
Sí. I a mi em sap greu d'alguna manera penso que hem de poder entendre quin és el paper que fem els advocats, o sigui, que tothom tingui dret a la defensa em sembla un punt de partida bàsic en termes de drets, no? I negar el dret a la defensa fins i tot als rivals, als, no? Als nostres antagònics polítics, em sembla que és un gest en el que no cal entrar, o sigui, l'esquerra ha d'estar supercompromesa amb el reconeixement dels drets humans i dels drets civils i polítics. És una de les seves banderes. Per tant, des d'aquesta perspectiva, em costen una mica d'entendre algunes crítiques. Per altra banda, també crec que s'ha d'entendre el Casterdán com un cas que té a veure molt amb la, almenys des de la perspectiva en què nosaltres l'hem assumit, i penso que així s'ha fet explícit després, no? Que és la lluita també contra les clavegueres de l'Estat. El cas Cerdán, més enllà d'una anàlisi política molt evident, no? De que era, va suposar, no? La pèrdua de la ròtula, no? De la persona que s'encarregava de que la legislatura funcionés, jo crec que objectivament en l'expedient hi ha dades que demostren que aquest cas té molt a veure amb les clavegueres, amb les unitats d'informació de la Guàrdia Civil, amb tot un seguit de personatges infiltrats, no? Confidents, molt fosc, molt fosc. Llavors, per mi, com a, fins i tot des d'una perspectiva política, com a demòcrata, lluitar contra les clavegueres de l'Estat em sembla que és un dels compromisos clàssics de l'esquerra.
Per què creus que Santos Cerdán et va escollir a tu com a penalista? Perquè volia fer una defensa política?
Perquè, d'entrada, perquè buscava algú que no estigués contaminat per l'entorn de Madrid, que és un entorn, jo crec, ara mateix, un context molt intoxicat, molt, molt, molt difícil en molts sentits. Parlo d'aquest context no només judicial, sinó també mediàtic, val? De com està treballant els mitjans de comunicació a l'Estat. Està sent molt difícil dir alguna cosa que no sigui, no? Anar contra, no? Contra el govern i contra les persones que conformen aquest govern. Per tant, ell buscava algú des de fora i algú que pogués assumir, doncs, una bona perspectiva jurídica, perquè això sempre ho hem de dir, perquè a vegades en alguns se'ns penja l'etiqueta de que, com que fem defenses més polítiques, sembla com si fóssim oposats a defenses tècniques, no? Doncs no, nosaltres en aquest cas, i el que se'm demana és fer una bona defensa tècnica, però que a més pugui incorporar elements d'anàlisi política.
Sé que no pots donar detalls de la instrucció del cas, però deixa'm fer-te una pregunta.
Si han sortit, són públics, estan a tots... No. És més, apareixen als mitjans moltes vegades abans que no els coneguem nosaltres. No pateixis.
Per acceptar una defensa, tu necessites saber o estar plenament convençut de la innocència del teu client?
No, perquè, diguem-ne, en termes generals, moltes vegades defensem a persones que sabem que són culpables o que sabem que són parcialment culpables, i el que fem és desplegar estratègies de justificació o estratègies d'atenuació de la responsabilitat o intentar, d'alguna manera, esquivar la prova. És a dir, la forma amb la que nosaltres treballem és molt diferent. Diguem-ne, admet moltes línies, molts matisos, i jo no necessito saber si aquella persona és innocent o culpable.
Et va sorprendre la quantitat de dies que van passar fins que no van deixar en llibertat Santos Cerdán?
Sí, em va sorprendre perquè crec que aquest senyor no hauria d'haver estat mai a la presó. I perquè crec que va ser una presó que buscava un component, d'alguna manera, d'intervenir en l'escenari polític, que és una cosa que els tribunals mai no haurien de fer i que s'haurien de cuidar, d'alguna manera, que això no passés mai.
I en el cas de Koldo i Ábalos?
En el cas de Koldo i Ábalos, a mi se'm fa més difícil opinar perquè la seva presó està acordada en un expedient en el que jo no hi soc, és l'expedient de les mascaretes.
Estan coordinades les defenses o cadascú defensa el seu client i va per lliure i aquí la cosa serà que s'apunyalin els uns als altres?
Bueno, no necessàriament ha de ser aquest l'escenari. D'entrada, he de dir que el cas mascaretes, no? Que és el cas on estan ells ara mateix en presó i pendents de judici, és un expedient en el que no té res a veure el senyor Cerdán, i per tant jo tampoc no conec ni hi ha cap tipus de coordinació sobre això. Quan arribi, si és que arriba el judici, no, de la part on sí que hi ha el senyor Cerdán i que hi ha tantes altres persones, perquè s'investiga, diguem-ne, desenes dels càrrecs del govern, doncs llavors veurem com es concreta aquesta acusació i haurem de veure també com es concreta aquesta defensa. Però deixa'm que et digui només una cosa, Roger, sobre el tema de la presó, perquè a mi sí que és una cosa que la presó provisional és una cosa que em preocupa en general, que algú pugui anar a la presó sense que se l'hagi jutjat. Recordem que Cerdán va anar a la presó perquè sabien, diguem-ne, perquè no interferís en les proves i perquè representa que hi havia una investigació en curs que havia de portar clares proves sobre comptes corrents, sobre transferències i sobre guanys per valor de 5 milions d'euros, deia la interlocutòria del Suprem, no? Bé, Cerdán ha sortit de la presó i tots aquests, totes aquestes proves no han aparegut. I, per tant, per mi se'm confirma que aquesta presó era absolutament injustificada.
En cas que s'obri judici, se citarà Pedro Sánchez?
Doncs, si hagués d'opinar pel que hi ha ara mateix en l'expedient, no, perquè no apareix en cap moment ni el propi Sánchez, ni el Consell de Ministres, ni res que tingui a veure amb l'estructura pròpia de la Moncloa o del govern. Jo no ho veuria, vaja.
Per tancar tot aquest capítol, la manera com t'arriba aquesta proposta de defensa, vols explicar com et va arribar? Ho dic perquè van dir que si Anna Gabriel havia tingut alguna cosa a veure, que si per part de Junts Jordi Turull també us havia posat en contacte per la relació que tenia amb Santos Cerdán, fins i tot que si Bildu també s'havia implicat en que tu fossis l'escollit.
Mm-hmm. Jo crec que... O sigui, et puc dir dues coses sobre això. Una, que crec que la confidencialitat forma part de l'ADN dels advocats. Jo crec, intento ser molt respectuós amb això i amb la gent que defenso, però sí que et puc descartar totes les tesis que m'has posat al damunt de la taula i que la meva tria té a veure amb una tria personal i professional del senyor Cerdán.
Molt bé. Helena Jubany, déu-n'hi-do també quin cas i quin gir. I l'última novetat és que Santi La Iglesia està en llibertat una altra vegada després que, per sorpresa de tots, finalment sí, entrés en presó preventiva en aquest cas. Com de prop estem que aquí s'obri un judici finalment?
Bé, jo crec que estem molt a prop perquè fins i tot la darrera de les decisions de l'Audiència de Barcelona que posen en llibertat en Santi La Iglesia confirmen tots els indicis de criminalitat i hi ha de... Per exemple, el debat sobre el tema de l'ADN, l'audiència ja diu que aquesta és una qüestió que s'haurà d'abordar en el judici. I, per tant, la pròpia audiència, en la seva resolució, ja ens està parlant de que hi haurà un judici oral, i jo crec que amb el material que tenim al damunt de la taula, amb la posició que ha tingut el fiscal i amb la que hem anat tenint com a acusació, és evident que estem pràcticament segurs de que hi haurà un judici oral.
Una cosa és que hi hagi un judici oral, i l'altra, que les proves amb tot aquest avenç de l'ADN, les proves científiques, puguin avalar d'alguna manera, siguin suficients per aclarir què va passar. Creus que això és possible 20 anys després, o més de 20 anys després?
Jo crec que sí, és clar que és possible. És a dir, no puc establir una certesa de què passarà en el judici i si realment serà un mecanisme de justícia en termes de conèixer la veritat, però que existeix la possibilitat de que això sigui així si les persones que d'alguna manera van estar en contacte amb aquesta situació expliquen tot el que saben? Sí. Per tant, poden passar 20, 30, 40 anys. La possibilitat de conèixer la veritat sempre hi és i en aquest cas jo crec que també.
Tu que portes ja unes quantes dècades dedicant a aquest ofici, tu hi creus en la justícia espanyola?
A veure, jo crec que a l'administració de justícia hi ha grans professionals i que hi ha, jo crec, una tendència per part de molta gent que treballa a l'administració de justícia a fer les coses bé. Jo mateix, diguem-ne, com a operador, intento també sempre estirar cap a aquest costat, no? I a mi l'administració de justícia també em mereix molt, molt respecte perquè penso que s'hi deixen grans coses i que hi ha gent que intenta fer la feina de manera molt, molt ben feta, no? Ara bé, la pregunta que tu em fas, diguem-ne, hauríem de veure cas per cas, no? Situació per situació, i veure també que certament hi ha algunes tendències, de vegades, no? que ens preocupen en la forma en com s'actuen determinats temes. Però, bueno, com per fer una afirmació general, a mi em costa molt, Roger.
Doncs fem-ho diferent. Creus que la justícia és igual per tothom a Espanya?
No. No ho és. No ho és i... No, digues. Pregunta.
No.
Amb qui estàs pensant o amb què estàs pensant? És evident que no, que té una mirada, com tota la societat, té una mirada que la travessa en perspectiva de gènere, en perspectiva de classe i en perspectiva de raça, claríssimament. No es tracta igual en funció de com arribes en una sala de justícia. Desgraciadament, això és així.
Continues militant a la CUP?
No. Ja vaig... Crec que es va... explicant el seu moment, jo havia deixat vaig deixar la militància de la CUP després del procés Garbí.
Per què?
Bé, perquè doncs feia temps que per mi hi havia determinats debats que es havien d'abordar i que no s'abordaven. Vaig confiar que això podria ser doncs, durant el procés Garbí i no es va produir aquest debat, i al final, doncs bé, jo tinc algunes divergències importants, i també una mica, de vegades fas les coses també com a gest, no? De dir, bueno, doncs a veure si potser deixant la militància també ajudarem a que canviïn determinades coses, no? Mm.
Vas estar un parell, 3 d'anys de diputat?
Doncs mira, des de les eleccions del 27 de setembre, no?, del 2015 fins a l'aplicació del 155.
Hi ha una frase memorable que passarà als anals de la història contemporània d'aquest país, que va protagonitzar el Benet Salellas i que avui que estem repassant també una mica la trajectòria l'he de posar.
Mà estesa en la construcció de la República, però puny tancat amb les retallades. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat a Mas a la paperera de la història. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat Felip Puig, Boi Ruiz i Irene Rigau a la paperera de la història, i que ningú li cabi cap dubte que continuarem enviant a la paperera de la història a tots els governs que pretenguin aplicar mesures antisocials. Avui s'ha escrit la darrera pàgina de l'herència del pujolisme i avui hem acabat d'enviar també el pujolisme a la paperera de la història.
Vist on som 10 anys després, va ser una bona idea?
Com us agrada aquesta frase, eh? És una mica...
Te'n penedeixes?
No, gens. Jo sí que et introduiria un matís després amb la frase, si vols, eh? I és que aquell dia es va donar una història d'aquestes coses que passen, no? A vegades, que és que el micro no funcionava, és a dir, no era prou... No feia d'altaveu, i era una convocatòria de premsa a la porta del local de la CUP al carrer Casp, i llavors em vaig veure obligat, perquè se'm sentís, com amb la fressa dels cotxes i de la gent del carrer, perquè se'm sentís, em vaig veure forçat a pujar el to de veu, vale? Llavors surto com cridant, i no, en realitat no crido tant com per transmetre un missatge contundent, sinó que crido perquè se'm senti, no? Però bueno, ha quedat com potser un missatge més contundent del que realment volia traslladar jo en aquell moment. No me'n penedeixo, perquè crec que va ser una gran decisió la de forçar un canvi a la presidència de la Generalitat, i perquè crec que, bé, que seria una mica difícil, sobretot a posteriori, entendre que el paper de Carles Puigdemont va tenir una magnitud i un abast que difícilment l'hagués pogut tenir Artur Mas.
I has tornat a parlar amb Artur Mas alguna vegada? O?
No.
El defensaria, segons judici, si et demanés?
Bueno, és que jo crec que no em demanarà. Però, evidentment, diguem-ne que he defensat a molta gent que ha votat Artur Mas i que probablement, doncs, li té moltíssima simpatia, només faltaria.
El cas Pujol no t'han sol·licitat algú?
No m'ha sol·licitat ningú.
El pujolisme, és a dir, l'expressió d'enviar Artur Mas a la paperera de la història també era enviar el pujolisme a la paperera de la història d'alguna manera, no? Aquesta idea.
Jo no ho tinc tan clar, això,
no sé,
Roger.
No,
o sigui, jo potser no faria tampoc una pilota de tot, no ho sé. Jo crec que hi havia un missatge molt clar en què hi havia hagut unes polítiques d'austeritat, de retallades, que es havien pactat amb el Partit Popular, precisament, durant el primer mandat d'Artur Mas, i la CUP era, o representava, i hi havia com en el seu, no, objectiu bàsic ser el revulsiu de tot això. Llavors, jo crec que era imprescindible que Artur Mas fes, en aquest sentit, el pas al costat que va fer.
La paperera de la història és una referència a Trotsky, aquella frase, no?
Sí, en el moment en què la vam, diguem-ne, encunyar, jo crec que no vam tenir tan clar si estàvem citant a Trotsky o no, eh? Vam utilitzar aquesta expressió una mica perquè, bueno, potser sí que estava d'alguna manera en el nostre subconscient, no ho sé. Però sí, és una frase que té, jo crec que té molt de recorregut, i jo crec que està bé que en un moment com aquest, que va ser també un moment com molt històric, i que nosaltres el vivíem com que era un moment molt històric, i col·loquéssim una frase així.
Per què creus que hores, 10 anys després, la independència viu hores tan baixes a Catalunya?
Bé, perquè bàsicament perquè no hi ha una proposta política d'alguna manera que la sustenti d'una manera creïble, no? I llavors no és un projecte que es vegi a curt termini, i per tant, doncs, jo crec que per això no hi ha no forma part tampoc de la, no, de l'horitzó polític de la ciutadania.
I el fenomen Aliança Catalana, com te l'expliques?
Bueno, el fenomen Aliança Catalana és, jo crec, un fenomen totalment contextual, no? És un fenomen que, precisament a Catalunya i en alguns llocs, en altres llocs dels països catalans, hem aconseguit frenar, no? Quan a Alemanya, a França, a Holanda, ens portaven ja 10 anys d'extrema dreta a les institucions, nosaltres aquí havíem aconseguit frenar-ho perquè hi havia un projecte, no, engrescador, que era un projecte de construcció de futur, que era l'independentisme, i en el moment en què aquest projecte d'alguna manera deixa de ser imaginable, doncs llavors l'extrema dreta aquí, com a la resta del món, doncs guanya part de la batalla. Mm.
Deus tenir una feina, tu, que te l'emportes cada dia a casa, malgrat que busquis aquests espais per la lectura, per la família, per la novel·la. Llegia l'altre dia l'Olga Tubà una entrevista meravellosa que va fer el periòdico, que reconeixia, una de les grans panelistes que tenim a Catalunya, també amb un munt de casos mediàtics a les esquenes. La vas poder llegir, aquella entrevista?
Sí, sí.
Que prenia antidepressius. Tu ets dels que t'emportes la feina a casa, també, i que et passa factura emocional?
A veure, jo no m'emporto la feina a casa, val? Sí que és una cosa que la tinc com molt, molt sagrada. Jo, precisament perquè vinc d'una família, o sigui, perquè he tingut un pare, podríem dir, quedarà una mica fort així, però una mica addicte al treball, no?, a la feina, jo he intentat construir una mica de dic i marcar-me uns horaris, no treballar els caps de setmana, etc. No? Llavors, jo tinc per norma no emportar-me feina a casa. Ara, imaginar que no, que una feina com la nostra, que està tan exposada, no?, a situacions tan intenses, emocions tan fortes, no et passa factura emocional, jo crec que seria una mica fals dir-ho, no? Vull dir que sí que he viscut moments de molt d'entusiasme, moments de molta decepció, no?, pel resultat de la teva feina professional, i moments en què m'he sentit una mica de suro, també t'ho diré, que pensava que viuria com un gran, no? Ostres, quan guanyes aquest tema et sentiràs. I llavors arriba el moment de la sentència i ni fu ni fa, no? Vull dir que també...
Quin t'ha passat, això?
Doncs mira, em va passar amb el cas d'un noi que vaig defensar per un tema d'un assassinat a Girona, un tema complicat, i això, no? I conforme anava avançant, això que tenen els judicis de jurat, no?, que doncs fas l'informe, expliques el veredicte, no?, el jurat es tanca a deliberar, tal, i finalment al cap d'un estona, no?, tu vas com veient, no?, arribarà, i dius, ostres, si guanyem, no?, em sentiré la persona més afortunada del món, no? I llavors surt la sentència i no acabes tampoc de sentir gaire res, i bueno, llavors penses, bé, està bé, estic treballant-me, no?, que al final la feina, això és feina, no m'ha d'afectar relativament.
I amb la defensa de Cuixart, quina sensació et vas endur?
A veure, amb la defensa de Cuixart, sí, sobretot em vaig endur l'oportunitat de participar i de posar, no?, tota la matèria gris, no només la meva, sinó de tot l'equip, perquè allò era un equip de gent boníssima, en termes jurídics, en termes comunicatius. Vaig sentir molt orgullós de poder-hi participar i d'intentar generar, no?, un judici dins dels molts límits que hi havia pel tribunal, per les dificultats estratègiques i de coordinació amb altres defenses, etc, però de poder aportar, no?, d'alguna manera, un moment de moltíssima confrontació democràtica amb l'Estat. O sigui, jo crec que les intervencions de Cuixart en el judici, no?, part de la nostra estratègia, gent que vam portar allà, no?, com a testimoni, com a observadors, ostres, va ser una experiència, bueno, única. I en aquest sentit, jo em vaig sentir molt orgullós de dir, bé, allò per al que jo venia aquí, crec que ho hem pogut fer, no? Una altra cosa és el resultat final. També t'he de dir que Cuixart, ell sempre deia, no?, quan el vam anar a veure, recordo, Lledoners el dia, el 14 d'octubre del 19, ell va voler brindar per la sentència, perquè deia, bé, jo vaig entrar en el judici siguent un dels que demanaven més pena i he sortit amb un dels que m'han condemnat quasi a menys, no? I per tant la nostra estratègia de judici polític ha tingut el seu efecte.
Va faltar coordinació entre advocats amb la defensa del procés?
Moltíssima. Moltíssima. No entre els d'Òmnium, no?, però sí entre les diferents defenses. Jo crec que aquestes alçades, finalment, podem dir-ho, no?, i és molt evident. Hi va haver gent que vam fer una defensa de...
Política
i parlant de drets fonamentals que havien estat vulnerats, i va haver gent que va utilitzar altres estratègies.
Per què va passar això? Perquè els clients així ho van desitjar i els sectors polítics, d'alguna manera, com va passar amb el procés, cadascú van marcar la seva estratègia, o també perquè els advocats van proposar això a l'hora de defensar els seus clients?
Segurament és una combinació de les dues coses, vale? Jo crec que seria molt lleig, no?, que ara, també per la pròpia professió, no?, jo digués que érem allà com marionetes, no?, al servei dels nostres clients. Això no és així, però sí que és veritat que el representar persones que formaven part d'espais polítics, aquests espais polítics tenien les seves agendes, tenien les seves negociacions, i això influïa indirectament en el judici i en les estratègies. Això és així.
Vaig acabant. Jordi Cuixart va fer un pas al costat en el seu moment. Està retirat de la vida pública i de la vida activa com a líder del procés. Tu també vas formar part també d'això d'alguna manera, eres una cara visible i t'has apartat de la política. Creus que hi ha líders del procés que...
M'he apartat, perdona, que talli, de la política institucional.
De la política
jo seguiré fent política tota la vida.
Ho sé, ho sé. Creus que hi ha líders del procés que també haurien d'haver anat a parar la paperera de la història, parafrasejant-te, si vols, o que no han fet el pas del costat necessari?
Jo sé, si ha quedat reduït aquesta frase...
No, no, doncs va, te l'estalvio. Creus que hauria... Un pas al costat. Creus que hi ha líders del procés que haurien d'haver fet un pas al costat en el seu moment?
Jo, més que el tema aquest, a mi no em preocupa tant això, sinó em preocupa més una crítica que jo la faria extensible a tots, i també en format autocrítica, que és que part del discurs aquest que ara alimenta l'extrema dreta catalana de que tot va ser un engany, que no és veritat, no va ser tot un engany, o sigui, això és una construcció precisament que està fent l'extrema dreta, però que d'alguna manera els actors polítics, si no expliquem o si no expliquen moltes de les coses que van passar, i per tant no s'explica tota la veritat del que va passar, també es fa difícil, d'alguna manera, no?, superar aquest dol del procés i poder començar a construir. Llavors, jo la crítica la faria més en què necessitem ser més transparents i en lo bo i en lo dolent, perquè sembla que quan dius això és perquè vols treure allà molts draps bruts. No ho dic en termes de draps bruts, dic fins i tot per posar en valor coses molt xules, molt importants, victòries que hi van haver durant aquell període, i que ara sembla que tot ho reduïm a la idea de l'engany, i això a mi em sembla pervers. Per tant, no ser transparents i no explicar-ho tot ens està portant precisament a que guanyi aquest relat de l'extrema dreta, i aquí hi ha responsabilitat de tots els actors polítics.
Més enllà del famós farol i de si estava preparat o no estava preparat, que ara l'extrema dreta evidentment fa servir aquesta paraula de l'engany, un dels problemes de l'independentisme creus que va ser el tema del liri a la mà i no calcular bé la potència i la repressió que era capaç d'aplicar l'Estat?
Segurament. Aquest és una crítica que es podria fer a determinats espais, perquè en l'espai polític en el que jo estava, per exemple, vam elaborar un llibre durant no sé, l'any 15 o l'any 16, que es deia Antígona Mordassada, on d'alguna manera posàvem sobre la taula els coneixements que havíem adquirit, no?, de tot el tema repressiu de l'Estat per una mica posar l'alerta. Amb això no vull dir que no siguem lliures també de tenir responsabilitat, però sí que crec això, no?, que probablement perquè alguns dels actors que conformaven aquest espai independentista venien d'estar de governar molts anys les institucions, i els hi costava, suposo, imaginar que les institucions podrien anar contra ells. Altra gent que ja feia més temps, que potser estàvem en un espai amb un peu a dins i un altre fora, coneixien més, no?, que aquesta justícia política, el paper en determinats contextos de determinades unitats de policia. Però, clar, jo penso que sí, que es va pecar, però no m'agrada tampoc que es vegi com una cosa de mira'ls que babaus, sinó perquè té a veure amb la seva pròpia naturalesa, perquè ells venien de governar les institucions durant molts anys.
Com t'imagines Catalunya d'aquí 10 anys?
Doncs... m'agradaria dir-te que me l'imagino com un espai de molta més sobirania, molta més justícia i de molta més capacitat d'això, no?, d'emancipació personal i col·lectiva. 10 anys és molt de temps. De fet, una de les coses boniques per mi que ens ha ensenyat el procés és que la història té una capacitat d'accelerar-se molt gran en determinats moments. També en determinats moments pot d'alguna manera apagar-se i eternitzar-se. Però jo crec que poden passar moltes coses. Depèn de la gent, està a les mans de la gent.
I amb el Girona jugant a primera, suposo, no?
El Girona jugant a primera, i qui sap si potser, no?,
amb alguna
altra actuació Champions.
Avui la història del Benet Salellas també retratada en aquesta novel·la, Els jardins de la Nora, aquesta novetat d'Univers que avui ens ha vingut a presentar. Era l'excusa per fer una entrevista que teníem preparada d'uns quants temes més des de feia molt temps, però que teníem ganes d'afrontar també aquí el suplement. Benet, moltes, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
11:45 del matí. Una pausa i tornem. No ho sé, pot ser si igual. Dèiem que érem gens de sordre universal.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
012. La millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels conjunts arqueològics especialment rellevants per conèixer el passat dels Ilergets, un dels pobles ibers de la primera edat de ferro, és la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, a les Garrigues. És una de les millors mostres de fortificació de l'edat de ferro que es conserva actualment. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'àvia web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Acaba de publicar el llibre Així hem salvat el Barça, una crònica en primera persona dels seus dos mandats al capdavant del club.
Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Aquí us he de dir que alerta i ben lluny.
Aquest dilluns, Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui amb el Toni Rodon, la setmana tràgica, doctor europeu en ciències polítiques, professor de l'UPF. Hola, Toni, què tal? Com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
Una abraçada i una ràpida recuperació al Lyon Sindreu, que el tenim amb un d'aquests virus infantil que circulen aquests dies per casa. Amb tanta criatura, doncs bé, els adults són els que cauen i pateixen i es passen setmanes al llit, també, eh? Correcte. Tot això que t'estalvies, Toni.
Sí. Tot i que després quedes amb amics que tenen criatures i aleshores et passen tots els efectes nuclears, aquests que són les escoles bressols cap a tu, i ja ho tenim tot fotut. Però bé.
Avui, pràcticament obligats, hem de parlar d'aquesta nova tendència, dels Therians, aquestes persones que s'identifiquen com un animal des del punt de vista psicològic, un moviment que ha guanyat milers de seguidors arreu del món. Hi va haver una convocatòria bastant fallida a la ciutat de Barcelona, empesos per una crida viral falsa a les xarxes, on hi havia molts manifestants, alguna gent disfressada, però de Therians doncs ben pocs. A veure, aquí està passant una història, que és que fa molta gràcia, ens fa tot riure bastant, perquè realment, doncs, com actuen aquests quatre friquis, doncs realment és considerable. Ara bé, aquí hi ha una derivada de tot plegat, i és que l'extrema dreta està agafant tota aquesta història dels Therians per criminalitzar altres col·lectius vulnerables que sí que tenen doncs, la raó i les causes que defensen, d'alguna manera, Toni. Aleshores, potser estaria bé que m'ajudessis a fer un retrat de tot plegat.
Sí, a veure, fem, si et sembla, un pas enrere per situar els oients que potser no saben encara de què estem parlant. El Therian, de fet, és un moviment que apareix als anys 90. Curiosament, m'he entretingut a mirar d'on surt. I per cert, el que vol dir és una paraula curta que ve de therianthropy i anthropos, que bàsicament és una combinació de dues paraules que vol dir bèstia o animal salvatge i humà, no? Doncs bé, va aparèixer als anys 90 i tot plegat ve d'un xat en què es deia Usenet, que era una mena de Reddit antic, un d'aquests fòrums que es feien servir als principis de l'era d'internet, i en el que es va començar a parlar d'homes llop, no? Tot plegat, he recuperat algunes de les converses que es feien al principi, i eren homes llop. Era una conversa sobre homes llop, una conversa fantàstica, no? Que la gent parlava, doncs, quina pel·lícula t'ha agradat més, quin home llop està més ben caracteritzat, etc. I això va anar derivant a poc a poc cap a una idea que es va començar a escampar de que hi ha certes persones, doncs, que se senten animals i tenen la necessitat de mostrar públicament aquesta, doncs això, aquesta relació amb els animals. A partir d'aquí, el moviment va perdre en certa manera allò popularitat, ha anat amb onades, doncs, fent aparicions sobretot a les xarxes socials i intentant en tant els mitjans de comunicació, i sobretot comença a créixer a partir de en els últims dos, tres anys. En particular a l'Amèrica Llatina o als països de cultura hispana. Ho hem vist sobretot en llocs, doncs, com l'Argentina, Xile, Colòmbia, o fins i tot a Mèxic, en el que hi ha un jove que diu que s'identifica com un cavall, que ha presentat una proposició de llei per tal de diu, protegir aquesta identitat entre cometes, i que no li facin bullying. A partir d'aquí, les especulacions i els moviments polítics van començar i vés a saber si arriben en el nostre país. Amb això què vull dir? Doncs que primer es va acusar en el moviment, en el cas de l'Amèrica Llatina, de ser el que s'anomena, amb les seves sigles en anglès, una PSYOP. Això què vol dir? Doncs una guerra psicològica. Les guerres psicològiques és un moviment polític que feien els Estats Units, que bàsicament el que intentaven en el seu dia, ara estan prohibides en teoria per llei, era manipular el raonament i la motivació d'un grup de persones, no? perquè no es poguessin defensar. No? Per exemple, a Pals hi ha la famosa Radio Liberty, o hi havia...
Sí, hi havia.
No?
Bueno, encara, les antenes encara hi són.
Sí, de fet, és una bona excursió per anar-hi i per visitar-ho. I des d'allà s'emetia, doncs, missatges pro-americans i que anaven en contra, doncs, de la URSS i durant la Guerra Freda, no? Doncs això seria un exemple. Aleshores, la idea que corre també per internet, per altres cercles, que òbviament és molt difícil de demostrar, és que això d'aquest moviment Therian, sobretot a l'Amèrica Llatina, s'ha fet servir com un mecanisme de distracció. De fet, a l'Argentina, algú alguns càrrecs públics molt propers a Javier Milei s'han doncs dedicat a republicar-ho i allò, fer-ne mofa o comentaris, diguéssim, per fer-ho més gran. I una mica la idea és que estan desviant l'atenció. Curiosament, i aquí ve una mica amb la teva pregunta, escapa, tot això, doncs, qui s'hi ha agafat més és l'extrema dreta i els seus satèl·lits. I a partir d'aquí, això ha anat derivant cap a altres col·lectius o cap a altres, diguéssim, grups, no?, que amb situació de vulnerabilitat. Per exemple, el que hi ha de fons, i que de fet alguns personatges online, sobretot a l'Amèrica Llatina, ja ho han anat divulgant, és que aquesta estratègia els és útil per, a poc a poc, anar fomentant l'odi cap a minories i dissidents, ridiculitzant-los, no? Ja dic, per internet doncs, hi ha alguns famosos tuitaires i gent de TikTok d'extrema dreta que ja s'hi estan agafant. I, en particular, qui sembla que, de moment, en aquell context, n'ha rebut més les conseqüències és la comunitat trans, o, en termes generals, la comunitat LGTBI. La idea és senzilla, segurament els nostres oients ja saben per on vaig, no? Que el que fan és una reducció a l'absurd.
Sí, sí.
És a dir, si tu et pots identificar com a dona quan ets un home o viceversa, doncs jo em puc identificar com un gos, un gat o qualsevol altre animal que em vingui al cap. Lògicament, això no vol dir, com sempre passa, que totes les persones que fan aquesta absurditat d'Ethereum siguin d'extrema dreta, òbviament. Sempre hi ha gent estranya en el món. Però, fins i tot, si no totes ho fan, això no vol dir que aquest moviment sigui parasitat per moviments polítics. I, de fet, pel que tinc entès, ahir a Barcelona o en altres llocs va passar una cosa semblant, no? Que és que en diverses concentracions doncs, hi havia parades o carpes de Vox i, diguéssim, alguns adolescents es van dedicar a cridar consignes contra Pedro Sánchez i altres qüestions. Per tant, és un moviment que encara no ha esclatat en el nostre context, en el sentit de que l'extrema dreta, de moment, encara no ho ha fet servir en la seva totalitat, però veurem si passa.
Mm-hmm. Doncs sí, sí. A més, ahir amb alguns detinguts aquí a Barcelona, vull dir que no va ser una manifestació plàcida. Molta concentració de gent, 5 detinguts, veig, gairebé tots menors, per baralles entre els joves que feien burla d'aquest fenomen.
Sí, aquí, a més escapa, això lliga molt amb una cosa que hem parlat en aquesta secció molt sovint, que és que aquí hi ha dos patrons que s'il·lustren, no? El primer és que l'extrema dreta, que molt sovint és molt intel·ligent i que, per tant, doncs, sap molt bé el que fa, no treballa només per l'electorat d'avui, sinó també per l'electorat de demà. I aleshores sap que els adolescents, els joves, o alguns d'ells doncs, estan més disposats o predisposats a sentir determinats missatges. Per tant, una mica està creant el caldo de cultiu perquè l'endemà pugui arribar a tenir més poder. I després, dos, sap perfectament que avui en dia, arran de les xarxes socials, o xarxes mal anomenades socials, hi ha una gran part de joves doncs, que necessiten aquest sentiment de comunitat que no troben en la societat perquè hi ha estructures que s'han perdut i que, per tant, aquestes trobades doncs els donen un cert sentit de grup i que, per tant, poden aprofitar per aconseguir els seus objectius polítics. Mm.
El que passa és que això de sentir-se meitat humà, meitat l'animal que tu desitgis, vull dir, això és històric, no?
Sí.
Vull dir que hi ha tota la mitologia i la literatura i que també s'ha nodrit d'això, eh?
Sí, sí, i tant.
Vull dir que tampoc s'han inventat res.
No. De fet, tothom, per exemple, pot, o molta gent... A mi el primer que vaig pensar és amb l'antic Egipte, no? Que feien servir els animals com uns instruments doncs, per mostrar el seu poder.
O les sirenes, no?
Les sirenes, o de fet hi ha un cas molt trist, que és el cas dels judicis que es va fer a Suïssa en el segle XV i segle XVI contra els anomenats homes llop, no? Que doncs, bàsicament els posaven a la forca perquè se'ls acusava d'homes llops, no? I era una manera d'imposar el seu poder. Tot i que, per certa sincera escapa, el primer que vaig pensar és amb el món d'en Bigman, he de dir.
Ah, sí?
Sí, home, hi havia una rata.
És veritat, hi havia una rata humana, oi?
Sí.
És veritat, el Big
Mountain
Man.
Big Man, oh, sí, que sí. Va, pels friquis com jo, va marcar un important pas a la nostra relació amb TV3. De fet, una vegada escoltava el director de TV3 dient que s'havien rebut cartes, fins i tot, a la casa, de gent que... Perquè, bàsicament, el programa consistia en que els oients, els espectadors, enviaven una pregunta amb una carta, i després la rata Tata i el seu i el Pinkman es dedicaven a respondre, no? I eren coses de ciència. Doncs jo vaig ser un d'aquests que va enviar una carta una vegada.
La van llegir, eh?
No ho sé, però òbviament, no, home, clar, però el programa no, era una traducció, sí, era, el doblaven.
Clar, era una producció, no era una producció nostra, això. No sé si és el 3CAT encara al món del Big Man.
No sé, ja tinc coses a fer la tarda. Però sí, sí, tens raó
no
que...
Ningú, a nivell de friki no hi ha ningú que guanyi Toni Rodon, eh? Els centaures també, no?
Els centaures, i moltes religions del món doncs, creuen amb aquesta idea de la reencarnació. L'altra comunitat, per cert, que està veient-se afectada per aquest moviment és la comunitat que es diuen dels dos esperits, que essencialment és un concepte que es fa servir per definir a moltes tribus originàries de l'Amèrica del Nord o del Canadà. Allà, quan es parla de dos esperits, bàsicament es refereix a la idea que moltes tribus originàries americanes i canadenques, o de l'Amèrica del Nord, era prou habitual doncs, que hi hagués que persones tinguessin dos sexes o que, diguéssim, es canviessin el gènere pels motius que sigui. Eh? Hi ha molta variabilitat. De nou, aquest moviment s'ha fet servir en certa manera per ridiculitzar i fer mofa doncs, dels pobres indígenes o aborígens que prou feina tenen doncs, per intentar que se'ls respecti.
No tens la sensació que això dels Therians és un fenomen que ara mediàticament doncs, ens fa molta gràcia i en parlem moltíssim, però que de la mateixa manera que aquesta setmana doncs, ha tingut un punt molt elegit, desapareixerà de les nostres vides amb un tancar i obrir d'ulls?
Sí, correctament. De fet, a mi m'ha sorprès el protagonisme que ha tingut en els mitjans de comunicació, eh? Perquè és molt llaminer,
perquè crida...
Sí, la gent ho deu haver mirat. Però sí, segurament d'aquí una setmana o uns mesos no en parlarà ningú.
I perquè l'algoritme de les xarxes socials, si havies vist un d'aquests vídeos, ja t'anava proposant un darrere l'altre.
Correcte, sí, sí. I ja et dic, pot anar més perquè a l'Amèrica Llatina en molts països ha crescut de forma important, per tant, vés a saber si aquí també passa. Si es polititza aquest moviment i pel que he vist a Xile doncs, ha passat, què ha succeït? Doncs que hi ha un representant dels Therian que vol que se li respecti el que ell anomena la seva identitat, que un partit d'esquerres doncs, l'ha apadrinat, i a partir d'aquí, doncs, després algun partit d'extrema dreta ha fet servir o ha agafat gent per anar en contra dels Therian i, per tant, tot plegat s'ha polititzat i bàsicament ha acabat formant part de la dialèctica política.
3 minuts per les 11 del matí. Ho deixarem aquí avui amb el Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques i professor de la UPF. Toni, una abraçada, moltes gràcies, cuida't.
Que vagi bé.
3 minuts per les 11, notícies, arriba la Marina Laminós amb el seu Malalts de Ràdio i després es fa de nit el suplement, avui a l'eclipsi les nits del líder de la Casa Azul, Guille Milky Way.
El suplement, amb Roger Escapa.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 90% de l'art africà existent és fora del seu continent.
Van colonitzar tot i van empobrir tot.
Regne Unit, França i Bèlgica ja s'han compromès a retornar-ne part de les seves col·leccions.
Un museu avui és un espai de disputa i s'ha de repensar de dalt a baix.
I aquí què fem? Descolonitzem o mirem cap a una altra banda?
Aquests objectes s'haurien de mirar de tornar, sempre i quan hi hagi garanties de que es conservaran, òbviament.
30 minuts, un patrimoni incòmode. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
I would swallow
bumblebees for you.
La monumental Absalón Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississippi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic. Un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.